prop de 8 minuts per sobre el punt de les 2 de la tarda i avui la farem petar. La farem petar amb el Paco Ruano. Paco, bona tarda, benvingut.
Què tal, com esteu?
Que ens han deixat sols avui. Una setmana complicada, amb això de tenir vacances escolars.
Ens entenem, no?
Sí. A veure, temes que tenim sobre la taula avui, que hem ocupat bona part de l'Andorra Actualitat parlant de les reaccions que han tingut els diferents grups parlamentaris després de conèixer el contingut d'aquest darrer informe del Greco, que posa sobre la taula algunes de les seves recomanacions, entre elles doncs, aquest codi ètic, codi deontològic, el fet de declarar el patrimoni abans i després d'haver ocupat un càrrec públic. Són algunes de les qüestions que s'han posat sobre la taula i que, de fet, els parlamentaris han dit la seva. Res, en un primer contacte, doncs, si has pogut llegir doncs, avui la premsa, què et semblen aquestes recomanacions?
Bé, l'anàlisi, jo crec que quan més normalitzem la democràcia, millor serà. I sobretot en el nostre país, que tenint les dimensions que té i la proximitat que tenim amb les nostres autoritats, perquè és així, doncs com més tranquil·litat i més coneixement tinguem de lo que està passant en el Consell General, en els comuns i a tot arreu, doncs millor serà. Aviam, jo, per lo que he llegit, no m'he dedicat a buscar els punts i les comes de les recomanacions, però he llegit per sobre el tema del codi ètic, el tema de la declaració dels béns, i també hi havia un tema d'interessos de greuges amb interessos que tinguin les persones en un moment determinat, que siguin contràries en la seva funció, i en canvi el que m'ha xocat una mica són les referències que fan a la situació de la família. Aleshores, jo crec que aquest tema és una mica més delicat. La família, jo crec que no es tindria de tocar. Jo crec que a la nostra societat la família és la família, la persona que fa política és la persona que fa política. Ella sí que té d'ensenyar la puteta, com la Blanca. Però les famílies jo crec que les tindríem de deixar tranquil·les.
Si et sembla, escoltarem algunes de les declaracions que avui hem pogut copsar per part de diferents parlamentaris escrits a diferents grups parlamentaris, com per exemple doncs és el cas de la consellera de Demòcrates per Andorra, Maria Martí Sella, que assenyalava que pel que fa a la declaració pública dels béns dels parlamentaris, DEA no la comparteix i en el seu text fa una proposta alternativa.
Entenem que el Greco el que busque és una fiscalització al final de mandat si hi ha hagut realment un enriquiment il·legal. Per tant, nosaltres no som partidaris d'una declaració pública, sinó una declaració doncs, davant d'algun organisme, com pot ser un Tribunal de Comptes, i per tant que el Tribunal de Comptes al final del mandat o de la legislatura del parlamentari, del Consell General en aquest cas, si veu que hi ha hagut un enriquiment il·legal, doncs que hi pugui tenir les eines per portar la fiscalia si escau.
Bé, aviam, vull dir, ja condicionem i sacrifiquem la transparència, vale? Vale, pues d'acord, és millor que res el que proposa la senyora Martí Sella, però és millor que res, vull dir, però esclar, si anem amb una transferència total, si la gent sap que s'ha fet una declaració i que s'ha tornat a fer, pues bueno, i que hi ha unes disfuncions un moment determinat, pues també és millor. És evident que en una societat com la nostra el publicitar el que tens al banc i els béns que tens pot ser una mica delicat.
A més, en una societat com l'andorrana, no?
Aviam, vull dir, aleshores, és normal que hi hagin reticències, vale? I comprenc perfectament la solució i l'alternativa que dona la Meritxell. La comprenc, l'entenc. Potser no la comparteixo al 100%, però l'entenc.
La mateixa línia, no igual. Avui, quan hem pogut parlar amb el conseller de Liberals d'Andorra, Josep Majoral, que l'assenyalava doncs, davant d'aquestes recomanacions, el fet de que sempre en la mesura que sigui possible establir i posar a la pràctica no, aquestes recomanacions, perquè hem de tenir en compte, lògicament, la circumstància del país. Som la societat que som un país reduït, tots ens coneixem entre tots, d'aquí les reticències a l'hora doncs, de publicar el nostre patrimoni. I a més també assenyalava el fet de que els polítics que ocupen segons quins càrrecs no existeix, no?, la carrera política, o sigui, no són polítics professionals. Bueno,
desgraciadament sí que existeix la carrera política.
Sí, però em refereixo doncs, que molts dels càrrecs polítics que s'ocupen aquí al país no són persones que s'hi han dedicat professionalment a la política, no? I això, doncs, lògicament també s'hauria de tenir en compte.
Bueno, i els que s'hi dediquen professionalment? N'hi ha, cada vegada en tenim més que es dediquen professionalment, i és una de les parts negatives d'aquest aspecte. Vull dir, els polítics professionals en una societat com la nostra, que vaja, al meu punt de vista, són una gent que estan fent política durant 8, 10 anys, 12 anys, 15 anys, com alguns que en coneixem, 20 anys, com altres que en coneixem, jo no sé si estan verdaderament connectat suficientment amb el dia a dia, amb la realitat de les empreses, de la ciutadania, dels treballadors, de les dificultats que té l'Andorra per tirar endavant tota la complexitat que pugui tenir sociopolítica, com per aguantar-se durant tants anys amb un càrrec d'una manera professional. És el meu aspecte, el meu criteri. Que tots tinguin recances per publicitar el que tenen, ho trobo normal. Que es busquin alternatives, doncs bueno, també ho comprenc perfectament.
En la línia que parlàvem de la declaració, doncs, de fer la declaració pública dels béns dels parlamentaris, has destacat que posar la família entremig, millor que deixar-ho, no?, al marge, no? I en aquest aspecte, ara en parlem, escoltarem les declaracions de la consellera del Partit Socialdemòcrata, la Rosa Gili.
També hi ha qui podria dir, no està el meu nom, està el nom de la meva dona, està el nom del meu fill, bueno, pues és una manera justament de clarificar aquestes coses i en tot cas d'evitar que algú es pugui enriquir mentre ha tingut un mandat polític.
Jo, de totes maneres, em sembla que l'article que parla de les famílies no parla només de l'enriquiment, o no parla només de la part econòmica, parla només de greuges i de conflictes d'interessos. Vale? Llavors, aquests conflictes d'interessos poden ser de que la família tingui uns càrrecs en uns departaments determinats que poguessin influenciar un moment determinat les decisions del polític. Vale? Jo ho he entès així. Vull dir, potser m'he equivocat perquè ja t'he dit, ho he llegit així una mica en diagonal. I quan llegeixes les coses en diagonal, de vegades no les entens totes. Però jo el que he entès ha sigut aquesta altra cosa. De totes maneres, és un altre, la part econòmica és un altre conflicte. És evident que és un altre conflicte.
Escoltem si et sembla, Paco, també doncs, les darreres declaracions que ens queden per escoltar també sobre aquest punt per part del conseller liberal Josep Majoral.
Explicar quin patrimoni tenim a l'entrada i explicar quin patrimoni tenim a la sortida, doncs pot ser una mesura més, no hi veuria cap inconvenient.
Bueno,
són opinions.
Bueno, són opinions. Vull dir, veus, potser el que menys m'esperava que s'obrís és el que s'ha obert en l'aspecte. Però bueno, doncs molt bé, molt bé. Si aquest senyor no té cap inconvenient de que es declari, doncs em sembla perfecte. Vull dir, molt bé. El que passa que fa falta una discussió i fa falta que hi hagi un consens en un aspecte d'aquests.
Bé, de fet, també des de Demòcrates per Andorra, i avui en parlàvem també amb el conseller de Demòcrates, amb el Marc Ballestar, parlàvem de fet que ja s'està treballant també des de les files demòcrates amb aquesta llei sobre la transparència i el bon govern, que això doncs després ha de fer el seu procés parlamentari corresponent, però que tret de les recomanacions que es fan des del Greco, aquí hi ha la bona voluntat també d'anar treballant sobre aquestes qüestions.
Bueno, doncs que s'hi treballi, perquè ja fa dies que tindríem de tenir un còdic de conducta i unes normes una mica més estrictes i que el Consell General tindria, sobretot el Consell General, eh? Un altre dia ja parlarem una mica més dels comuns, que saps que és un tema que jo el tinc bastant sensible.
No, també estan en l'ordre del dia, els comuns.
Sí,
no,
ja, però el Consell General que tingués un funcionament potser perquè més àgil, que l'obligués més a tractar les lleis d'una manera més profunda i que fos un reflexe més fidedigna de lo que és la societat andorrana.
Uh-huh. Anem a la vessant judicial, perquè també hi ha hagut recomanacions en aquest camp. Pel que fa a les recomanacions que s'assenyalaven és que els integrants del Consell Superior de la Justícia tinguin un mandat indeterminat, cosa que suposaria un canvi en la Constitució, i quan parlem de la Constitució ja qui està més d'acord en fer modificacions o no. Per exemple, doncs, en el cas de Demòcrates per Andorra, que diu que ara no està sobre la taula fer canvis dins la Carta Magna, en contra el PS creu que és una bona ocasió per fer la modificació a la Constitució. Si et sembla, tornem a escoltar la Maria Martí Sella i també a la Rosa Gilé.
Veuen amb alguna llei, doncs, que està desenvolupada i que es pogués modificar en aquest sentit, evidentment que són partidaris, doncs, de tirar endavant, però dic, el que sigui modificar la Constitució a dia d'avui no està a l'ordre del dia.
Molt estable, és a dir, la seva autonomia, la seva independència pot veure's una mica debilitada. Aviam, jo crec que si s'ha de modificar la Carta Magna, bueno, nosaltres fa dies que pensem que s'hauria de modificar per d'altres punts, no?
Que lògicament el PS també aprofitaria, no?, el fet de que es modifiqués certs aspectes, no?, de la Constitució, de la Carta Magna, com podria ser la de l'avortament, el sistema electoral, que això ja ho ha deixat, manifest.
Bé, la Carta Magna va ser feta el 93, no? Vull dir, l'Andorra del 93 amb l'Andorra avui no s'assembla en res, ni socialment, ni econòmicament, ni la població, ni res.
Però jo crec que això tothom ho veu.
Això tothom ho veu, però llavors el que passa, que en un moment determinat, si la legislació, si una Constitució pot representar un fre en un moment determinat de la modernització, de l'actualització pels temps i pels moments que es viuen per la societat, s'hi té d'anar directe a la modificació i a l'anàlisi de la situació. De totes maneres, aquí passen coses curiosíssimes. Quan s'acaben les eleccions, tothom té idees de modificar la Carta Magna. Quan s'acosten una altra vegada a les eleccions, tothom li va bé de que continuï tota la Carta Magna de tal com està, perquè el sistema de les eleccions ja els hi va bé. Però, bueno, vull dir, hi ha molts temes que no funcionen, eh? Hi ha molts temes de que en molts aspectes, amb la llei electoral, amb els temes dels comuns, amb els temes de la justícia, hi ha molts temes de que la Constitució representa una manca d'agilitat per actualitzar, anar actualitzant la legislació en la societat i en els moments que vivim.
Clar, implica també un canvi de mentalitat, no? Potser.
No, però la mentalitat ja ha canviat. Són les lleis que no han canviat. La mentalitat ja ha canviat a nivell...
Però llavors hi ha poca coherència.
Fa falta que canvi la mentalitat a nivell avortament. Ja, el carrer, aquest tema ha estat tan assumit. L'únic que no ho té assumit és la Constitució. Però aquest tema està molt assumit.
Home, aquest aspecte potser doncs entraríem en un conflicte, no?
Un conflicte de qui?
A l'hora de retocar, segons quins aspectes que inclouen dins la Constitució, aquí, clar, lògicament hi haurien unes conseqüències, amb segons quins aspectes.
Unes conseqüències amb els prínceps, o amb el príncep. Bueno, doncs això és negociable, no? Es té de veure, en tenim dos, de prínceps, bueno, això, diuen que funciona, això sí, que jo sóc una mica més republicà, però bueno, vull dir, si té d'anar a la modificació, no? No podem frenar una societat perquè tinguem una llei feta des de fa no sé quants anys, que molta gent ens dirà que no fa tant, però és que no té res a veure Andorra. Tenim un altre exemple, tenim els consellers territorials que es presenten en les eleccions generals, i es presenten sota les sigles d'uns partits. Una vegada estan acabades les eleccions, queden diluïts dintre d'aquests partits, i la seva acció o la seva funció de conseller representant el territori desapareix. Per què? Pues perquè ja no fan la seva funció. Pues aquí hi ha una disfunció, hi ha algú que no ens està portant a la realitat. Bueno, pues si el funcionament no s'està adaptant a la realitat, tindrem d'estudiar la manera com es té de canviar.
Bé, però no és un cas que passi només aquí a Andorra, no? Perquè si veiem també doncs, el que passa més avall de la frontera, en què també la Constitució és la que és la mare dels ous, no?
Bueno, 40 i pico de milions d'habitants no és igual que 70 o 75.000 habitants.
Sí, això està clar.
Vale? De totes maneres, aquí ho estem palpant molt tots. És evident que si en comptes de tenir en el cens electoral les persones que tenim en tinguéssim un 10, un 15, un 20% més, segurament les coses aniríem apartant-les d'una altra manera. I segurament al moment d'anar a confeccionar les llistes també tindríem més per escollir. I aleshores doncs les coses anirien funcionant d'una manera molt diferent. No ens podem enquistar. Una societat com la nostra no es pot enquistar dintre d'unes legislació que es converteixin en costums. Les costums estan molt bé per un altre tipus d'aspectes, vale? En les familiars, els de les parròquies, les costums que ancestrals d'aquest país, que estan molt bé, l'alimentació, la cuina, la història, ja, tot això es té d'anar cultivant, està d'anar molt bé, el que passa que la societat té d'anar tirant endavant i té d'anar modificant-se, i sobretot en una època que volem i que desitgem de que hi hagi una inversió estrangera en el país, de que hi hagin unes empreses importants amb cara i ulls que vinguin i que quan vinguin no es tinguin de sorprendre de res i que ho entenguin tot.
Home, de fet, ara, això que comentaves ara de ser un país atractiu perquè les empreses de fora, doncs s'instal·lin aquí al país, és un tema que està candent i més que tot ens porta a parlar quasi bé de lo mateix, ens porta el mateix tema, no? Després de la que està caient més avall, no? Entre Catalunya, l'estat espanyol, que això doncs podria arribar a beneficiar a Andorra. Com ho veus, això?
Beneficiar Andorra en quin aspecte?
En l'aspecte doncs, que hi haguessin empreses que veiessin a Andorra com un atractiu per tal de poder establir, per exemple, la seva seu social.
De les que marxen de Catalunya?
Sí, exacte.
Veiem, les empreses marxen de Catalunya perquè tenien perill de no continuar estant en un país europeu. Vale? I han posat les seves seus socials en un país que continuarà, teòricament, sent europeu. Llavors, esclar, el que no faran serà marxar d'un país que és Europa a un tercer país. Vull dir, si accelerem i els acords que fem amb la Unió Europea s'acceleren, es concreten i són favorables en l'aspecte de que vinguin empreses a treballar aquí, segurament haurem superat aquesta barrera. Però si les empreses els interessa pel seu comerç, per la seva manera d'exportar o de treballar o d'importar o la seva difusió dels seus productes en altres mercats, el que no marxaran d'un país que és Europa en un país que no està dintre de les normes de la Comunitat Europea. Uh-huh. La comunitat, sobretot econòmica, que és el que és.
Això em porta a preguntar-te, i acabarem aquí, Paco, que hem anat parlant...
Home, tu i jo tenim corda avui,
Sí, avui tenim corda, només faltaria, de ben segur. De fet, de com s'estan desenvolupant tots els aconteixements que estem veient des d'aquí a Andorra, però veiem frontera en amunt, però no deixem de tenir la vista posada en tot el que està passant als països, al país del nostre costat, com és, per exemple, doncs ara amb la detenció i amb l'empresonament també de bona part de l'equip executiu del senyor Carles Puigdemont.
Aviam, avui havia llegit un... I llegint no, he escoltat un comentari d'un personatge que no, en el que no estem d'acord amb quasi res, que és el Pedro J. Ramírez, que estava dient que gràcies a les últimes moviments, si hi haguessin les eleccions demà, que no seran demà, seran demà passat, que segurament els independentistes lograrien majoria absoluta. Vale, això ho acaba de dir el Pedro J. Ramírez.
Que ho digui ell?
Dient, sí, però ell no perd ocasió de carregar-se el Rajoy, per això. Com que el van fotre fora del mundo, pues, no perd ocasió de carregar. I està dient que Rajoy està fent tot perquè això sigui d'aquesta manera. I que què passarà després? I que aquestes eleccions, el comentari d'aquest senyor, és que aquestes eleccions que ha convocat pel dia 21 de... les ha convocat perquè el mateix 155 li feia molta por en el Rajoy. Aviam, això és l'últim comentari que he sentit aquest matí. Veurem el que passarà, veurem què passarà i quants mesos o quants anys o quant temps tenen d'estar aquestes persones a la presó. Veurem la societat com està reaccionant, com reaccionarà en el temps de tots aquests aspectes. La societat catalana, sobretot, perquè l'altra societat, jo d'entrada, com que no crec que tingui tota la informació o una informació prou contrastada de tot el que està passant a Catalunya, vull dir, dubte que tingui una visió real del problema. Segurament la visió real del problema tampoc la té alguns sectors de Catalunya, però bueno, almenys del que passa a Catalunya ho tenen més clar. Aviam, vull dir, ara és temps. Hi ha unes persones a la presó, jo suposo que n'entraran més. Vale? Veurem quant temps tardarà aquesta gent a la presó després de les eleccions. Jo crec que fins a les eleccions hi seran tots. Veurem si tots els càrrecs que s'imputen la justícia els conserva tots, sobretot aquest càrrec amb violència del tema. I llavors veurem la societat com reacciona davant d'aquest tema. I com reacciona l'economia també davant d'aquest tema.
Com la societat està reaccionant.
La societat està reaccionant, això va passar ahir i l'està reaccionant avui. Deixem passar un mes i pico, anem a unes eleccions, després de les eleccions, si tu vols en tornem a parlar, tu i jo, i mirarem...
Home, de ben segur que en parlarem.
I mirarem com reacciona aquesta societat. Avui dia estem obligats, sobretot nosaltres des d'aquí, a agafar una mica perspectiva, mirar-nos una mica més de lluny, independentment dels sentiments que puguem tenir, independentment de les simpaties que puguem tenir cap a un cantó o cap a un altre, independentment, i que ho entengui tothom, de la proximitat que tenim, de la família que tenim i on la tenim, i de la nostra sensibilitat, malgrat que puguem dir que jo puc dir-te que les fronteres no és algo que a mi m'entusiasmi, però hi ha altres aspectes de que sí que estic molt més sensible.
En tornarem a parlar segur d'aquest tema, però ens veurem abans. Això sí, Paco, moltes gràcies.
Sí, ara a vosaltres.
Que fa un cap de setmana.
Vinga,
ho deixem aquí nosaltres, que marxem i donem pas al nostre company, el Jordi Lorente, amb el seu Línia Directa avui amb la cònsol major d'Escaldes Engordany, amb la senyora Trini Marín. Res més per part nostra, que acabin de passar molt bona tarda i molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.